Llavors de benestar. Amb la psicòloga especialista en kindfulness, Esther Martínez Lozano.
Un dels comentaris o queixa més habitual que sento, tant a nivell personal com professional, és la de "no tinc temps". I això és un autoengany, perquè t'estàs enganyant a tu i als demés quan dius això. Perquè el temps és el que és, són 24 hores al dia, i encara que tingués el dia 36, ens passaria el mateix. Perquè el que estem fent és que decidim, conscient o inconscientment, a on invertim el nostre temps. També és important detectar que quan et parles, si et dius "he perdut el temps", no és així, no és veritat, perquè has decidit dedicar-lo a fer altres coses que t'han anat sorgint. O potser també l'has dedicat a no fer res que en realitat sí que estàs fent, perquè permets al teu cos i al teu cervell que descansi i es renovi per continuar fent altres coses amb més força. Això, a la propera llavor, t'explicaré una mica més la importància del no fer res, que és tot un tema important, i avui em centraré a com podem gestionar d'una manera més conscient i més eficient el nostre temps. El que ens passa és que sovint caiem a la trampa de l'activitat, és a dir, que anem fent, sense plantejar-nos què volem prioritzar i de quina manera volem fer. El del que es tracta és que no hem de fer les coses més de pressa, sinó fer el que s'ha de fer i fer-ho el millor possible. Per aquest motiu no requereix de més temps, sinó de més intel·ligència. Per tant, la gestió del temps és una habilitat que es pot aprendre i que millorarà molt la nostra eficiència. Mireu, hi ha diversos símptomes que ens indiquen que estem gestionant el temps d'una manera poc eficient, que seria, per exemple, quan veiem que se'ns allarguen cada vegada més les nostres jornades de treball, o no tenim un pla d'acció de treball diari, o no deixem temps ni lloc per imprevistos, o no negociem plaços de resposta, és a dir, que fem les tasques immediatament quan ens ho demanen, o sentim que estem molt de cansament, que acabem molt cansats, o que tenim un humor irritable, o comencem a patir totes aquestes símptomes relacionats amb l'estrès. I també tenim creences, que són idees que tenim instaurades, que tampoc ens ajuden a la gestió del temps. Per exemple, és bo ser perfeccionista. Clar, l'excés de perfeccionisme, com la frase de l'excés d'anàlisi provoca paràlisi, i més molta exigència amb nosaltres mateixos no ens ajuda, perquè mai trobarem algo perfecte. Una altra creença és que es poden fer diverses coses a la vegada, i això ja ho vam veure a la càpsula anterior amb el multitasking, que no és així, que les conseqüències de fer moltes coses a la vegada no ens ajuda. Una altra creença és que no és necessari planificar, o que no sempre es pot prioritzar, ja veurem que no és així, o que s'ha de dedicar a una reunió el temps que faci falta, o que haig d'atendre sempre les visites de les persones encara que siguin inoportunes, o pensar la creença de que les interrupcions són inevitables, o que no es pot prendre una decisió sense que tingui tota la informació que es necessita. Hi ha unes enquestes que es van realitzar que indiquen que un professional mig està insatisfet de com gestiona el 45% de la seva jornada, que és gairebé la meitat. I el que passa és que sovint ens pensem que la culpa és dels altres, o posem el foc cap a fora, amb els jefes o amb la incompetència dels companys, però el que realment ens passa és que són els nostres propis hàbits els que no ens permeten aprofitar bé el temps. Per tant, la solució sí que està a les nostres mans i sí que podem fer coses. També és interessant veure que hi ha activitats que la nostra atenció va més ràpid o que les acabo fent més ràpid que d'altres. El nostre cervell té tendència a prioritzar certes activitats i deixar d'altres que de vegades les anem procrastinant, que la paraula procrastinació és anar aplaçant una tasca i la vas aplaçant. Llavors, aquestes tasques que el nostre cervell fa abans són aquelles que són curtes, que són fàcils, que són agradables, o conegudes, o interessants, o les que tenim que són urgents o programades, o les que ens arriben del nostre superior o d'algun company que apreciem. Per tant, jo et proposo tres exercicis que pots fer que t'ajudaran a reflexionar i a canviar la teva manera de gestionar el teu temps perquè sigui més eficient. Mira, per reflexionar et proposo dos exercicis d'autoanàlisi de com utilitzes i d'on inverteixes el teu temps. El primer exercici és que anotis en un quadre les tasques, poses una columna, tasques reals i el temps que dediques a aquestes tasques. i a la columna següent, en una altra columna, poses les tasques ideals que t'agradaria fer i el temps que preveus que necessites per realitzar-les. Un cop hagis fet aquestes dues columnes, tasques reals i temps dedicat, i tasques ideals i temps ideal dedicat, quan ho hagis fet, fes-te aquestes preguntes de reflexió. Mira a veure si hi ha una gran diferència entre el que fas i el que voldries fer. Mira a veure si et sorprèn el temps que dediques a algunes de les tasques que fas. I també mira si ets capaç de concretar les tasques ideals i de veure el temps que t'agradaria dedicar-hi. I l'última pregunta és, la teva jornada real sobrepassa la ideal? Aquí ja tens informació. Un altre exercici d'autoanàlisi per poder reflexionar seria un registre setmanal en el que necessites un quadre per dia. Es tracta d'anar notant, aquest és més específic, cada hora o cada mitja hora quina activitat fas, i aquí és important perquè posem el grau de la importància, ¿vale? Si és molt important per tu o té una importància mitja o poc important, perquè això estarà molt relacionat, ja veurem després, amb els teus objectius i amb el que és important per tu. I anota també les interrupcions per veure també el percentatge de temps que dediquem a cada interrupció. Un cop ho hagis escrit, això és interessant, però si pots fer diversos dies, millor, llavors reflexiona sobre de què te n'adones quan fas aquest quadre. Mira a veure quin tipus d'activitat estàs dedicant més temps segons el grau d'importància i a quines activitats no seria necessari que les fessis immediatament i les podries posposar. Fes aquesta anàlisi de reflexió i llavors, com a tercera eina, et proposo una eina per canviar els teus hàbits i millorar-los, i aquesta eina és de l'Stephen Covey, que potser et sona perquè és l'autor del llibre Els 7 hàbits de les persones altament eficaces, que a més després va escriure un altre llibre amb el 8è hàbit, que cert, és la importància única que cadascú pot aportar. I un dels 7 hàbits és establir que el primer és el primer. I això ens ho facilita amb una eina que es diu quadre de gestió del temps, on hi ha 4 quadrants. A l'eix vertical pots fer-lo, hi ha important i no important, que això és el que ens ajuda a seguir la nostra brújula interna. I l'eix horitzontal és l'urgent i l'no urgent, que això ve marcat amb la data límit. Si tenim una data límit, és urgent o no. En el quadrant 1 seria lo important i lo urgent. I això és allò que és important per tu. També tot allò que està relacionat amb els teus objectius, amb el teu propòsit, amb el que està en coherència amb els teus valors, amb les teves necessitats. I la urgència la marca el temps, és a dir, que hi ha un límit de temps. En el quadrat 2 hi ha lo important i no urgent, que això serien tasques que són importants per tu, però que no tenen una data límit. Per tant, aquestes impliquen una planificació, una preparació, una estratègia, i en aquest cas necessites parar i reflexionar. Evidentment, aquest quadrant té molt a veure amb l'autolideratge, com ens liderem nosaltres mateixos i amb adquirir aquests bons hàbits. Pensar en el que vols fer, en tenir aquesta visió de futur. I aquí també entra la nutrició de les relacions, és a dir, doncs poder nutrir la nostra xarxa d'amistats, els companys de feina, conèixer la gent que treballa amb tu, els seus interessos, què necessiten. Aquest quadrant és el que poder més ens costa perquè no veiem un resultat immediat, com no, com fer un bon caldo has de tenir el temps de cocció. Doncs aquest quadrant, segons l'Stephen Covey, és el més important i ens hauríem de moure sempre i de viure sempre amb aquest quadrant. El quadrant 3 seria lo no important i urgent. I aquí trobem les tasques que no estan alineades amb nosaltres, amb els nostres objectius, perquè aquí el que fem és satisfer les necessitats dels altres. I això també a vegades pot provocar certa decepció, perquè aquí també trobem reunions, interrupcions, informes que ens requereixen altres persones, trucades. Això és quan te demanen, no?, per el jefe, un company, un amic, que faci alguna cosa que per tu no és important, però l'altra persona t'ho demana. Aquí també, evidentment, depèn del grau que tinguis de relació amb la persona, evidentment, poder per tu no és important, però si aquella persona és important per tu, també segurament li faràs aquest favor. Tot i que aquí també és important, doncs, quan ens estan demanant alguna tasca que veus que tu o no et va bé fer-la o voldries posposar-la, és important també saber dir que no, saber poder dir que no a allò que m'està proposant. No li estàs dient que no a la persona, estàs dient que no a la tasca o el que t'està proposant, perquè si li estàs dient que sí a ella, li estàs dient que no a una altra cosa teva. I aquí és quan hem de parar i realment centrar-nos en què és el que volem, què és el que necessitem i si realment prioritzem, doncs, fer la tasca, doncs poder posar en valor. Però aquí el que és important és parar i reflexionar sobre això. I l'altra part, l'altre quadrant, que és el quadrant quart, és allò que no és important i no és urgent. I aquí és on te trobem tots els lladres dels temps, les trucades, els whatsapps, els mails, que això, sobretot, no és tant per el fet en si, sinó les vegades que estem llegint i interrompint les tasques que estem fent. Aquestes, el que pots fer és posar-te uns horaris concrets per fer-los i decidir mirar-los doncs, en diferents moments del dia i et pots facilitar també traient notificacions o avisos per no distreure't. Aquí també hi ha les tasques que pots delegar. Per acabar, espero que puguis fer tot aquest exercici de reflexió i puguis posar en pràctica aquesta eina del quadre de gestió del temps. I per acabar, cito una de les frases de l'Stephen Covey més conegudes, que és: el més important a la vida és que el més important sigui el més important.